Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia a tothom. Ens retrobem de nou a les zones i comencem ja Temps era temps, el programa d'història de Ràdio Falset. Temes i debats que ens estimulen a voler saber cada dia més sobre els fets, situacions i personatges del nostre passat.
Avui ho farem amb els col·laboradors del programa Toni Orensanz i Pere Audí. El presentem generalment l'Àngels Martí i la Isabel Gallà, però avui l'Àngels li ha sortit un imprevist i no pot estar entre nosaltres. També tenim la col·laboració del tècnic Jordi Soldevila.
Avui ens situem de nou a Falset. Coneixerem i seguirem de prop l'evolució d'una família que va tenir una gran importància en la història de la nostra vila. Tots en sabem el nom, però potser en coneixem molt poc sobre ella.
Comencem primer per l'editorial del programa, que avui ens presentarà en Pere Audí.
El calaix, desastre.
Avui en dia se sent parlar molt de subcontractes, és a dir, d'empreses que contracten altres empreses per a que facin la seva feina. Es parla de deslocalització, paraula que designa el fenomen pel qual hi ha empreses que pleguen les seves fàbriques d'un lloc per a muntar-les a un altre, on els sous són més baixos, on no hi ha que pagar tant a la Seguretat Social, etc. I durant anys s'ha parlat de desregularitzar, és a dir, acabar amb els controls estatals sobre l'activitat econòmica. Ara bé, cap d'aquests fenòmens és del tot nou. A partir de finals del segle XV, sorgí la figura del comerciant empresari. Aquest senyor, amb els beneficis acumulats durant generacions tot comprant i venent llana en brut, va decidir un bon dia que podia comprar llana en brut i en lloc de vendre-la als paraires, als cardadors, de les ciutats manufactureres, la portaria a les zones rurals per a que li fessin aquestes feines. Un cop la llana preparada, filada i teixida, ell la recollia, pagava els diners estipulats com a preu de la feina i apa, cap a la fira més propera a vendre els productes acabats. Fixeu-vos quin bon negoci. No es gastava un duro en capital fix, és a dir, en comprar el solar per a ubicar el taller, en construir-lo, en comprar el mínim d'estris que es necessitaven per a fer les operacions. Res, cap inversió. Tot ho posaven els propietaris o arrendataires de les cases que ja estaven construïdes. Eren els subcontractats. Quan davallava el consum, solament calia que deixés de portar la llana a les cases. Com a molt, podia enxampar-se els dits amb una certa quantitat de llana elaborada que no pogués traure al mercat. Però res de mal de caps, ni pensar en despeses inútils, com ara pagar les vacances als treballadors o les jubilacions o la Seguretat Social. Cap problema com ara organitzar un expedient de regularització de feina. Cap explicació ni negociació. Solament calia deixar de repartir la llana en brut fins que superés la crisi. Era una mena de deslocalització. A més, produint fora de les ciutats es podia saltar les estrictes reglamentacions gremials que establien com elaborar el producte, els sous que es cobraven, els preus als que calia vendre la mercaderia. I se les saltava perquè d'aquesta manera el producte elaborat li sortia molt més barat i, per tant, el marge de benefici era més elevat. Això equivalia a una desregularització. El problema, a hores d'ara, no és que això passés, sinó que molts voldrien que les relacions de producció tornessin a moure's en els mateixos paràmetres. És a dir, si hi ha beneficis per a l'empresari, bé, i si no, plega i fins la propera, sense més. Suposo que per això els mestres, els pares, els avis, intenten ensenyar als seus fills el significat de paraules com responsabilitat i solidaritat. Qui i com els ho ensenyarà això als neoliberals impenitents descendents del mercat empresari? S'accepten propostes. A Torre de Guaita tenim avui una cita amb la família Magrinyà, un nom familiar i sovint esmentat pels falsetans, però tal com dèiem abans, poc coneguda en general. Ens farà les presentacions i ens introduirà a la família Josep Llop.
Josep Llop, nascut i resident a la Canonja, és una persona familiar per a tots nosaltres. Casat amb una falsetana, el veiem sovint per la vila. Josep és arquitecte i un apassionant investigador. Col·labora en diferents centres d'estudis, ha realitzat nombrosos i acurats treballs de recerca i és autor de diversos llibres i articles que en són el resultat d'aquesta tasca d'investigació. Una d'aquestes publicacions fou el seu treball Dades, notes i apunts històrics de la vila de Falset, iniciats per mossèn Francesc Mestre. I com ja recordareu, del que ens va parlar en un programa anterior.
Avui ens parlarà del seu detallat i rigorós estudi sobre la història de la família Magrinyà i de la seva relació amb Falset. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
D'on ve el teu interès per la història de la família Magrinyà? Què et va incitar a investigar sobre ella? Quina documentació has pogut anar consultant?
Jo m'havia trobat membres de la família Magrinyà, me'ls havia trobat esporàdicament realitzant altres estudis i altres investigacions, i m'havia xocat perquè havien participat en activitats d'un cert nivell, d'un cert pes. I a més va donar la coincidència que la casa que tenim nosaltres a Falset toca per darrere amb Ca Magrinyà, que és, recordem-ho, l'actual biblioteca. I a mi m'havien explicat que aquesta casa abans també era dels Magrinyà, de manera que un estiu vaig començar a posar-me en marxa i vaig començar a investigar qui eren aquesta gent. Sabia ja que era una gent molt important. Per exemple, un dels que va excel·lir d'aquesta família al segle XIX va ser un que també va ser president de la Diputació i president de la Real Societat Arqueològica Tarraconense, etcètera, etcètera, no? I vaig voler vincular-ho tot. I d'aquí va néixer el meu interès en fer aquest estudi inacabat, s'ha de dir.
Llavors, per ajudar a situar-nos, quin era el context històric i el socioeconòmic, però dels orígens de la família?
Sí. Sembla ser que la família prové del Camp de Tarragona, i més concretament de la zona de Constantí, la Pobla de Mafumet i la Selva. Sembla ser perquè no ho he pogut demostrar, però sembla que la cosa va anar d'aquesta manera. Hi va haver una branca d'aquesta família Magrinyà, de la part de Constantí, que van emigrar cap a Falset i Gratallops. No sé si primer Falset o primer Gratallops, però diguem Falset i Gratallops. I curiosament, la branca de Falset es va ennoblir amb el temps, va obtenir un títol de noble, i més tard la branca que va quedar a Constantí, concretament a la Montoliva, doncs també es va ennoblir. Van arribar a ser senyors, els de Constantí, d'un territori doncs, bastant grandet, que es diu, encara ara es coneix, com la Montoliva. Aquí a Falset, el primer Magrinyà documentat és l'any 1629, és a dir, abans de la Guerra dels Segadors van arribar aquí a Falset, és a dir, al segle XVII. I el que va passar, diguem, de més important amb la família Magrinyà de protagonista va ser durant la Guerra dels Segadors, justament, amb un Lluís Magrinyà. Durant la Guerra dels Segadors, Catalunya es va, diguem, coalligar amb els francesos contra Castella. De manera que hi havia l'exèrcit franco-català o catalano-francès i l'exèrcit castellà. Tots dos exèrcits estaven sobre el territori ocupant, si no una part, l'altra, i tant en un costat com en l'altre hi havia, doncs, hi havia actuacions fins i tot despietades dels soldats, no? És a dir, que s'aprofitaven dels conreus, s'aprofitaven de les persones, feien el que volien, etc, etc. I va passar que Falset estava, això està documentat, Falset estava en poder estava ocupat per l'exèrcit francès, i la gent estava realment bastant cansada. Doncs qui va capitalitzar aquest cansament i qui es va revoltar en contra d'això i lluitava contra l'exèrcit contrari era contra l'exèrcit francès, vaja, era un Magrinyà, era Lluís Magrinyà.
Perquè, perdona, la seva professió, a què s'hi dedicava?
Eren terratinents.
Terratinents.
Sí, eren terratinents. Doncs aquest Lluís Magrinyà va comandar un grup de persones que ell mateix capitanejava i es va posar en contacte amb l'exèrcit castellà per treure els francesos, no només de Falset, sinó també de la comarca. I ho va aconseguir. Ho va aconseguir. De manera que això va ser una pèrdua molt important pels francesos perquè tenien va ser una pèrdua molt important perquè tenien les vies de comunicació tallades aquí a Falset, no? I com a conseqüència d'això i dels tractes amb l'exèrcit castellà, doncs després, i també dels tractes amb el duc de Cardona, que era el senyor de Falset i de tota la baronia d'Entença, que era pro castellà, diguem-ho d'aquesta forma, això ara no ens ha d'escandalitzar,
No.
En uns altres moments. Doncs Lluís Magrinyà, acabada la guerra, va obtenir doncs honors, diguem. Honors que van consistir fins i tot en ser governador de les baronies d'Entença i en aconseguir el títol de ciutadà honrat de Barcelona. I fins i tot el 1863 se li va concedir el privilegi de cavaller. De manera que a partir d'aquell moment els Magrinyà van passar a posar la partícula de al davant de Magrinyà, i encara ara passa d'aquesta manera, són qui sigui de Magrinyà, no? Aquest Lluís Magrinyà, que va participar a la Guerra dels Segadors, va morir l'any 1688, i és molt curiós perquè després del 1700 va morir un Llorenç de Magrinyà, que aquest va deixar un inventari que es conserva, un inventari post-mortem, es coneix, amb totes les seves possessions i amb tot el detall del món, no? D'aquí se sap que aquesta família residia no a Ca Magrinyà, que coneixem ara, sinó que residia en una casa que hi ha entre la Quartera i la Font de l'Amades, que està perfectament descrita en aquest inventari, i que no anava fins al carrer dels Arcs, sinó que traspassava a través del primer arc cap al carrer Nou. Aquesta casa està perfectament descrita, i fins i tot el seu mobiliari i la seva roba, etcètera, etcètera, no? I també va ser aquest Llorenç de Magrinyà qui, a través de la seva dona, que provenia de les terres de Lleida, va aconseguir el Mas de Massanes, que ara es coneix com a Mas de Magrinyà, que és una gran extensió de terra.
Sí, sí, sí.
I és a partir d'aquell moment. És molt curiós d'aquest inventari perquè és tan detallat que, per exemple, pel que fa al vestuari, doncs la peça principal del vestuari era el vestit de cort, que era de tafetà negre, viat, i també tenia un gipó de visor de color xocolata brodat de plata. Tenia dos gambetos de feltre, l'un de color blau, folrat de sarja blava, i l'altre de color xocolata. Una capa de feltre blau amb galó de plata viada, un barret negre d'ala francesa i un cinturó de cuir negre, una armilla blanca de cotó i una gipa de cos de mostra de color verd, i per les cames tenia dos parells de mitges de fil i cotó, i als peus s'hi posava uns borseguins de cadena de color tabac amb 7 botons de plata l'un i 8 l'altre.
Escolta, una cosa, i tenien coberts? Ja sé que...
Sí,
tenien coberts, sí. Com a, que corresponia. No, és que aquests inventaris són molt interessants, i justament gent que ha estudiat aquesta mena d'inventaris han pogut datar com des de que apareix la cullera entre els inventaris dels sectors populars davalla la mortalitat d'una manera brutal. La cullera individual, perquè si no, clar, cullera n'havia, però es posava al mig la cassola i tothom picava. Per això preguntava si tenien coberts, que m'imaginava que la resposta era que sí.
Tenien coberts. El que passa és que aquest inventari no esmenta mai cap cambra higiènica. Això també és així. Mm-hmm. La higiene és una cosa que al llarg del segle XVIII es va anar incorporant, no? Sobretot amb la il·lustració francesa. Llavors, les cambres higièniques no existien, és a dir, hi havia una palangana, i suposo que una comuna, però sí. Ocupava tan poc espai que ni s'esmenta.
No s'esmenta.
I amb aquests inventaris també era totes les possessions, terres
sí,
i tot.
Sí, sí. Em puc parlar més, si voleu, de l'inventari.
Sí, sí, sí.
De l'inventari de les
terres, per exemple, o dels... Les...
Sí, el més interessant és el de la casa. Però,
el de la casa.
Ara bé, de peces de terra, doncs en tenien, bueno, més a més de la casa pairal, havien anat incorporant altres béns immobles, i tenien, per exemple, a Gratallops, tenien una terra a la partida de les Sors, una altra a les Obagues, per exemple aquesta de 8 jornals, una altra a la Coma, en tenien una altra a la partida de Bellmunt de Gratallops, i tenien una finqueta sota la casa del carrer de Baix, perquè aquest Magrinyà era fill d'una senyora de Gratallops, que es deia Mència, un nom molt curiós, no? Al Marroig també hi tenien terres, i la peça de terra més important és la que va portar aquesta senyora, que es deia Gertrudis Aguiló, que era fill d'uns nobles, filla d'uns nobles de Torres de Segre, concretament, que aquesta terra està situada doncs a Marçà, a Coll de Jou, i a la Torre de Fontovelles, i agafa bastants termes, no? Té moltes hectàrees.
O sigui, es pugui anar reconstruint més o menys el procés pel qual es va anar construint el patrimoni.
Sí, però molt poc, perquè hi ha molt poques dades amb això. És a dir, aquí al Priorat estem molt mancats d'arxius, és a dir, no hi ha, els fons notarials pràcticament són inexistents, no pràcticament, són inexistents al segle XVII, per exemple, i pràcticament al segle XVIII també, i de llibres publicats no tenim pràcticament res, i a més els fons familiars es van, jo crec que pràcticament tots, cremar durant les diferents guerres, l'última, la Guerra Civil, no? Però sí, sí, ho he pogut reconstruir doncs, a base de, per exemple, d'aquest inventari o a base del Capreu de finals del segle XVIII, que en parla molt poc, és a dir, una mica es pot fer això.
Ja. I quan diries, per anar avançant en el temps, quan diries que va assolir, diguem-li, el seu màxim poder econòmic, la família?
Ah, poder econòmic. És a dir, hi ha un poder que és el poder que es deriva de l'honor, que és aquest segle XVII. És a dir, amb el segle XVII també es van acabar els governadors, i van haver dos de governadors Magrinyà. Al segle XVIII es van començar a interessar amb els temes del comerç, i sobretot l'avellana i el vi. Uh-huh. I a partir d'aquell moment, és a dir, durant el segle XVIII, es van enriquir bastant més doncs, del que ho eren, no?
Sí, es van pujar al carro de l'expansió econòmica del XVIII, per entendre.
Sí, sí.
L'expansió econòmica que es dona arreu a Catalunya.
Sí, 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 sí. Mm. Van pujar al carro, jo no. Crec. Llavors, si el segle XVII era el segle que podíem dir de la riquesa, dels honors, mm-hmm. El segle XVIII és el de la riquesa econòmica. El segle XVIII comença amb l'aparició d'un personatge que es diu Lluís de Magrinyà, que va participar en la guerra de successió, en un episodi que hi va haver aquí al castell, que no sé si algú se'n recordarà, que això sí que surt als llibres d'història, que és d'un assalt al castell que per una tropa comandada per uns sometents, comandats per un coronel Vidal, que va morir en l'atac i que després aquest Lluís Magrinyà se'n va fer càrrec, no? Se'n va fer càrrec de l'assalt, el van aconseguir fer l'assalt i això va possibilitar que l'arxiu que es guardava al castell de Falset fos traslladat pel seu arxiver, que es deia Josep Bernadí Llop, fos traslladat pel seu arxiver del castell a l'Ajuntament i després de l'Ajuntament a Mora, que era un arxiu fabulós, un arxiu fantàstic, mm-hmm. molt complet, no només de Falset, sinó també de tota la baronia d'Entença i de moltes altres baronies, com Marbeca, per exemple, i molts altres llocs. No? Doncs el segle XVIII s'inicia pràcticament amb l'actuació d'aquest personatge i s'acaba que abandonen la casa de la seva casa pairal i en construeixen una de nova allà on ara és Ca Magrinyà. Allò eren dues cases, i de les dues cases en van fer una, i de fet no van tocar gaire la planta baixa, però sí que van tocar tota l'estructura de la planta noble, diguem, i de la golfa. Aquesta és una casa que era molt maca, per dintre també, que tenia una distribució que era molt il·lustrativa de les cases grans, que es deien així, casa gran. La casa gran és quan, era quan ajuntaven dues cases, és a dir, que no és només la casa gran d'aquí Falset una casa gran, sinó que ella també ho era. Molt il·lustrativa aquesta distribució de les cases, diguem, més aviat senyorívoles del segle XVIII, no? Organitzada en diversos nuclis. I amb una entrada molt maca, no només per fora, sinó també per dintre.
Clar, no? Perquè a l'entrada hi havia d'entrar el carro, evidentment, amb el...
No.
No hi entrava aquí?
No, el carro entrava per una altra porta.
Vale.
Era una entradeta que, a veure si la puc descriure, una entrada gran que a l'esquerra s'anava cap a l'entresol, que és on hi vivia doncs, el majordom, i en canvi de cara hi havia unes 7 escales amb una barana amb dues columnetes de pedra i amb aquesta escala arribaves a tot un parament de vidre que contenia la porta d'entrada i després al costat dos balconets que guaitaven sobre la porta d'entrada. A mitja altura, és a dir, a l'altura de 7 escales. No? Llavors, per dintre s'organitzàvem diversos nuclis a l'entorn de sales que donaven entrada al coves. No? Això ho he pogut saber perquè, sortosament, encara que no massa compte, abans de la destrucció de l'interior es va fer un aixecament de plànols i l'arquitecte m'ho va deixar i ho he pogut veure. Però en aquesta casa no només van construir o van refer i reconstruir aquesta casa, sinó que també van comprar la casa del costat, que ja és el carrer de Vall, on hi havia un oratori particular, que encara hi és, em sembla, i més endavant també van comprar tota la finca del darrere, que ara és allà on hi ha l'aparcament i el camp de futbol, i de fet les seves propietats arribaven fins a la cartera de Marçà i fins a la gasolinera i la cartera de Bellmunt, diguem, és a dir, era molt ampli, cap al Piró, etcètera.
Ja que devia treballar molta gent de Falset...
Sí, sí,
devien
sí.
Ser molts, i dels voltants, suposo. Sí,
dels voltants no ho sé, però de Falset segur. Amb aquesta terra, amb la terra de Mas de Marinyà, hi treballaven unes 40 o 50 famílies de Marçà, i després també tenien, per exemple, el Colomer, que era al costat del cementiri, era terra del Colomer i dels Magrinyà, no? Igual com la gasolinera també ho era, doncs el Colomer també.
I si avancéssim cap al XIX, quins... quins elements ens destacaries d'aquesta família?
Home, hi ha un element molt important, que és aquest Antoni de Magrinyà i Sunyer, que aquest és del 1837 i va morir el 1910, que no va néixer a Falset, va néixer a Tarragona, però és clar, el seu pare era de Falset, la seva mare era de Gandesa. Aquest va ser, bueno, va participar en les revolucions del Prim, diguem, a Tarragona, no? Va ser del Comitè Revolucionari Progressista, va participar en els fets revolucionaris, va ser alcalde tercer de l'Ajuntament de Tarragona, va ser membre de la Junta Revolucionària Definitiva, cap de foment del govern civil, diputat provincial per Gandesa, jutge de primera instància, comissionat de provincial d'Agricultura, vicepresident i president de la Diputació, és el que us deia abans, el 1894, i que també va ser president dos cops de la Real Societat Arqueològica de Tarragona, perquè tenia preocupacions serioses del punt de vista cultural i del punt de vista arqueològic, no? Aquest senyor va escriure bastant, a més, va escriure a la premsa, va escriure un llibre que es deia Algo d'Agricultura, va escriure unes màximes bendicides, deia, i un llibre molt important que fan servir tots els historiadors del segle XIX a Tarragona, que es diu Tarragona en el segle XIX. Després també va escriure màximes i pensamientos políticos-sociales, va escriure al final de la seva vida la història de los siete sitios de Gandesa. Aquest personatge, del qual se'n podria explicar més coses, també és interessant perquè va connectar amb una branca dels Magrinyà, és a dir, que vivia a Tivissa. És a dir, va haver un moment que dos germans Magrinyà es van casar amb dues germanes Jardí de Tivissa. Els Jardí de Tivissa també eren gent molt important, una de les estratègies familiars d'aquestes famílies potents era aquesta.
El doble indès.
Sí. I d'aquesta manera es feia amb el patrimoni d'una família i de l'altra, no? I de fet, Ca Magrinyà de Tivissa és un casalici impressionant de gran, eh? Encara hi ha magrinyans també a Tivissa, de fet viuen a Madrid, però vaja. El segon Magrinyà de Tivissa es va casar amb una senyora que era d'una Moragues, de la família Moragues de Valls i de Tarragona, que era la mare de l'Estanislau Figueres, és a dir, es va casar en segones núpcies amb la mare de l'Estanislau Figueres, que va ser el primer president de la República. Hi ha una connexió molt interessant, no? Que l'Estanislau Figueres mai va deixar de reconèixer els Magrinyà i Tivissa com una cosa molt pròpia. I a més, aquest Estanislau Figueres es va casar amb una Serrano. Els Serrano venien d'una família de notaris, també bastant il·lustres, que de fet provenien de Cretes, però s'havien establert feia molts anys, diria que segles, a Tivissa. I casualment, un fill d'un nebot d'aquest que dèiem que s'havia casat amb la mare de l'Estanislau Figueres, doncs va ser un personatge molt conegut sobretot per la seva relació, li deien el cunyadíssimo, era don Ramon Serrano Sunyer. Sunyer, però era Sunyer.
Que hem passat d'una branca d'un Magrinyà que ens dona un president de la Primera República, l'Estanislau Figueres, a una altra branca d'un Magrinyà que ens porta a entroncar amb el més ranci del feixisme espanyol.
Exactament. Sí, sí.
Sí, sí. O sigui, són allò de les dues branques del mateix arbre.
Sí, i pràcticament en dues generacions es passa d'un liberalisme republicà...
La revolució del 68 que deies...
Exacte, sí. Es passa gairebé directament, no?, amb una segona generació, el feixisme més ranci, sí, sí.
Doncs, escolta, em dona la sensació que aviat et tornarem a trucar per a que vinguis i ens acabis de perfilar aquests personatges tan, tan interessants. Abans ens estaves comentant, però abans d'acabar, que hi havia alguna cosa interessant a l'església de Falset.
Sí,
que ens volies
l'església de Falset, i a més també molt ràpidament, d'un personatge fill de Falset del que fins ara se'n coneixia molt poc, i encara ara se'n coneix molt poc, que es deia Onofre Morell i Gavaldà, que era falsetà, que venia de comerciants, que aquest també va obtenir el títol de ciutadà honrat i va formar part dels electes en la Generalitat de Catalunya, va fer una gran fortuna, i aquest va ser el mecenes de l'església que era dels jesuïtes i que ara és Sant Agustí de Tarragona. Està enterrat allà, va morir el 1642 i té l'escut d'armes a la portalada. I aquest personatge seria molt interessant de parlar-ne. Però de l'església de Falset hi ha una cosa molt curiosa que consisteix, jo no sé si massa gent s'hi haurà fixat, consisteix en que les pilastres estan desplomades.
Sí, no estan rectes, per entendre.
No estan verticals.
No estan verticals.
No estan verticals. No estan a plom. Estan desplomades. Jo no sé si amb això s'hi haurà fixat massa gent o no. I és una curiositat, té la seva raó de ser, i tampoc sé si ho saben, però jo ara no estic disposat tampoc a desvetllar el misteri, perquè fins i tot crec que podria ser motiu doncs d'una juguesca o d'unes trucades en un altre programa, com a mínim podria ser motiu de l'interès i de la investigació doncs d'altra gent, no?
O sigui, ens deixes el tema plantejat.
Sí.
A veure, és la incògnita.
És una incògnita.
Molt bé, doncs tanquem així. Normalment aquesta secció la tanquem amb llibres a l'abast, en aquest moment doncs no.
Estarem pendents de la finalització, no, del teu treball, quan el publiquis, sí, de la publicació, sobre la família Magrinyà.
I serà una bona oportunitat per tornar-ne a parlar i aleshores podrem tancar el programa Llibres a l'abast, com Déu mana.
Molt bé.
Gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres.
El calaix de sastre.
En el calaix de sastre d'avui destaquem un seguit de llibres que aborden coincidentment un mateix assumpte, la història de la construcció de les centrals nuclears d'Ascó i els moviments socials que es van generar al seu voltant durant els anys 70 i principi dels 80 del segle XX, esclar. Dos són els llibres que recentment han sortit a la llum i que tracten sobre el tema. Un d'aquests llibres és el que du per nom La primera dècada de la lluita antinuclear a Catalunya, obra del periodista Xavier García. Però més enllà d'aquesta obra, volem posar l'accent en un altre títol sobre la història de les nuclears que ens són més pròximes. És el llibre Memòries d'un regidor de l'Ajuntament d'Ascó, obra d'Antonio Vives, que va ser regidor de l'Ajuntament asconenc entre els anys 1979 i 1985. El llibre, editat per Viena Edicions, té un gran valor per ser una obra memorialística d'una persona anònima que té coses d'interès a explicar, i això és el que fa meravellosament bé, explicar la seva experiència de manera senzilla i directa. I el que conta no té pèrdua, perquè aquest exregidor d'Ascó, avui dia jubilat, però que ha fet tota la vida de lampista, explica sense enredar-se com la gent d'Ascó, inicialment, es pensava que les nuclears serien una fàbrica de xocolata. I com tothom estava feliç i encantat de la vida, pensant que una fàbrica s'instal·lava a Ascó a crear riquesa i prou, riquesa dolça, xocolata. Qui va descobrir que la fàbrica no era de xocolata sinó una planta d'energia atòmica va ser ni més ni menys que el capellà, mossèn Redorat. La cosa va anar així. Un directiu de FECSA, de visita al poble, va dir el següent davant d'uns quants: «Qué lástima de terrenos, con lo verdes que están». I el capellà, esclar, li va preguntar que què volia dir. I el directiu de FECSA el va informar per primer cop que allà s'hi anaven a fer dos nuclears i que esto es el progreso, senyor cura. El mossèn va ser el primer a muntar una assemblea de veïns per mirar què feien i com reaccionaven, després d'informar-se, això sí, sobre què era una central nuclear i quins riscos tenia. Una història com de novel·la, o si ho volen, com de pel·lícula italiana, d'aquelles que ja no s'estilen. Prenguin nota, Antonio Vives, Memòries d'un regidor de l'Ajuntament d'Ascó, de Viena Edicions.
Continuem amb Calaix de Sastre. Ara us donarem informacions d'última hora. Acaba de sortir el número 6 de la revista L'Obioli, que publica el Centre d'Estudis El Priorat. Trobareu articles molt interessants. Vegeu-ne alguns d'ells. Un estudi sobre Priorat i la guerra de successió al País Valencià i a Catalunya, de Joaquim López. També trobarem un article sobre els bombardeigs del Priorat durant la Guerra Civil Espanyola, que l'ha elaborat l'Ezequiel Gor i Salvador Palomar. En Miquel Maria Ferrer ens explica la història de l'orquestra Escoda del Molar amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació. I un resum també de la lliçó inaugural de la 5a Fira del Llibre Hebrenc de Móra d'Ebre. Aquesta lliçó la donà Jesús Maria Tibau i tractar del priorat literari i d'autors que han nascut o bé han estat vinculats a la comarca i han escrit sobre ella, com Xavier Amorós, Josep Maria Espinàs, Josep Carner Joan Sales, Jaume Sabater, Salvador Estremifà, Josep Maria Gic, Artur Cubells, Raimon Aguiló, Agustí Massip, Miquel Perelló, Roser Bernet i molts d'altres.
La lliçó a la qual vaig assistir estava centrada en escriptors del Priorat, perquè la fira dedicava aquest any un apartat molt important a la nostra comarca. Altres informacions. Diu, sobre la taula tenim dues novetats editorials al Priorat. Per una banda, el llibre de fotografies basat en l'exposició de No jubilem la memòria, titulada Preludi de l'última batalla, exposició que s'ha pogut veure a diferents pobles de la nostra comarca. Es poden veure interessants i significatives fotografies sobre el pas, sobre el pas de les brigades internacionals al Priorat el 1938, abans de l'inici de l'ofensiva de la Batalla de l'Ebre, durant i la retirada final. La segona publicació es titula Breu història del celler de Capçanes, 1933-2008. Els seus autors diuen textualment que és una aturada i una reflexió considerant el que fou i com s'ha transformat aquesta entitat. I sobretot, a més del record agraït als nostres avantpassats que van possibilitar-la, observar també el nostre present amb les inquietuds i projectes de l'esdevenidor.
Historietes de la història.
Com avui parlem dels Magrinyà, aprofitem la vinentesa per recuperar per a l'Historietes de la Història a Antoni de Magrinyà, tot un filòsof local de qui ja els vam parlar en una altra ocasió. I més que en la seva historieta particular, avui ens centrarem en els seus pensaments, en les seves màximes, en les seves sentències, que va publicar en un llibret que du per títol Màximes y Pensamientos. Va veure la llum al 1898, és a dir, que es va editar fa exactament 111 anys. El filòsof local que avui ocupa la nostra atenció es deia Antonio de Magrinyà i de Sunyer. Havia nascut a Falset, però on va desenvolupar la seva carrera científica va ser a Tarragona ciutat. A la capital de la província es va convertir en tot un prohom i va ser fundador de la Reial Societat Arqueològica l'any 1844. Historiador i renovador de la historiografia a les comarques de Tarragona, va publicar nombroses obres i, posats a tenir, té l'honor de donar nom a un carrer de Tarragona ciutat, situat, per ser exactes, al barri de Sant Pere i Sant Pau, un fill de Falset que dona nom a un carrer de Tarragona. Són coses que passen. L'Antonio de Magrinyà era un home il·lustrat, de família benestant, terratinent, però al segle XIX va veure com les idees liberals s'obrien pas a un ritme frenètic. Així, el pensament de Magrinyà és un compendi excel·lent de com la il·lustració s'havia fet forat, de com es podia ser liberal en assumptes polítics, progressista pel que fa als assumptes socials, però catòlic convençut pel que fa a la religió. Com els deia, ens centrem en el pensament d'aquest falsetà de final del segle XIX, que sentenciava coses com aquestes. Al hombre, que se apellida a sí mismo rey de la creación, lo mata un microbio sin más. Una altra màxima, la història de la humanitat és la història d'un reguero de sangre. El llibre és ple de màximes, més d'un centenar, de tota classe, sobre tota mena de coses, sobre la salvació. No puede esperarse salvación mientras consideremos al bueno tonto, al pillo listo y el robo irregularidad. N'hi ha sobre els espanyols. El bello ideal de l'espanyol es ser empleado. I sobre Espanya. ¿Hasta cuándo España será ciega y verá que le falta ilustración y civilización? N'hi ha sobre la materia. La matèria desaparece, mas la idea és immortal. N'hi ha de crítiques amb l'ús que alguns feien de la religió, religió que muchos practican no para ir al cielo, sinó para conquistar la tierra. I alhora, el llibre inclou màximes beneïdes que, en ser llegides, proporcionaven 80 dies d'indulgència concedits per l'arquebisbe de Tarragona. Vet aquí dos màximes beneïdes. Primera, para vivir se necesita calma, paciencia y resignación, porque no hay mal que no acabe y todo en el mundo pasa. segona màxima beneïda. En el mundo, querer és poder, i poder és querer con eficàcia. En temps de crisi i d'Obama, semblen màximes escrites avui mateix.
Arribem ja a la banda sonora. Història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
Els Magrinyà eren uns importants propietaris agrícoles. N'hi havia més a Falset. Els Jus, els Oliver, els Canals... Ara bé, és gairebé impossible saber de veritat quanta terra tenien ells i la resta. I no és per manca de fons. En tenim, si més no, dues. Per una banda, els llistats de la contribució rústica. És a dir, els noms del que pagaven contribució i la quantitat que pagaven. La font, històrica, té un problema, però. No sabem si els que pagaven ho feien perquè eren propietaris de la terra o si pagaven perquè la tenien arrendada. M'explico. Hi havia pagesos que no tenien terra on tenien molt poca i n'arrendaven a un gran propietari. I com el contracte d'arrendament establia que havien de pagar la contribució, la pagaven. I per tant surten els llistats, però la terra no és seva. La segona font són els amillaraments. En aquests documents, els propietaris declaren la terra que tenen, els productes que conreen, etc. En funció del que declaraven, es calculava quan havien de pagar. Ara bé, aquestes declaracions, segons els especialistes en història econòmica, són falses. És a dir, els propietaris enganyaven quan les feien, i es calcula que l'engany podia arribar a superar el 50%. Curt i ras, si tenien 100 hectàrees, per dir alguna cosa, declaraven tenir-ne 50 o menys. Això de mitjana, és clar. I ho podeu llegir, per exemple, al llibre de Gabriel Tortella, titulat El desarrollo de l'Espanya contemporània, publicat per Aliança Editorial. Ara bé, quan us poseu les mans al cap i penseu que no heu entès res. No, ho heu entès molt bé. S'enganyava Hisenda i aquesta ho tolerava. Per entendre-ho, cal saber que quan es va crear l'impost cap allà el 1845, l'Estat va calcular que s'hauria de gastar una millonada per enviar inspectors arreu del país i elaborar un cadastre com Déu i el sentit comú humana. I per estalviar-se la millonada van idear les declaracions esmentades, altrament conegudes com amillaraments. Ara bé, ja se sap, pan de hoy, hambre para mañana. Si s'hagués fet bé, en pocs anys s'hauria recuperat la millonada i l'Estat hagués recaptat cada any 500 en lloc de 50. Es va preferir, però, acceptar la mentida i tolerar l'engany a Hisenda i pensar que Al Capone solament el van poder jutjar i condemnar per enganyar Hisenda. Coses així em fan desitjar haver nascut a un país realment civilitzat. Per això avui maldigo mi destino i us deixo amb Loquillo i los trogloditas. Tranquils, aquests troglodites són més dignes de confiança que els responsables d'Hisenda del segle XIX.
Maldigo mi destino, mi estrella se cruzó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trabajar por el dinero o vender tu voluntad. Defraudar a un buen amigo o compartir la soledad. Tienes derecho a pedir que te permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Corridos varios años, mi desgracia sigue igual, defraudado y consumido. superar. Tengo derecho a pedir que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir?
Arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 831 135, o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net.
Si teniu idea de per què les parets de l'església i les pilastres estan desplomades, ens ho dieu.
Digueu-nos, eh? Recordeu que el programa repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai La Planeta.